Benvinguts i benvingudes un dia més aquí a l'espai de La por com a camí. Com sempre tenim persones molt interessants per conversar sobre el nostre món emocional i avui ens acompanya en Bernat Castany. Bernat, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí. Us presento el doctor Bernat Castany, que és doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i també doctor en Estudis Culturals per la Universitat Georgetown de Washington. Ha publicat nombrosos articles i llibres que no els citarem pas tots, però sí que vull citar-ne el llibre sobre el que ens centrarem avui, que es diu La filosofia, una filosofia del miedo, finalista aquest llibre del 49 Premi Anagrama d'Assaig del 2022. I que d'alguna forma és l'essència de la nostra conversa avui. O sigui que moltes gràcies, Bernat, per acceptar la invitació per estar avui amb nosaltres. I m'agradaria això, aturar-me una miqueta a parlar sobre la por i els seus efectes que té a nivell personal i social. Però d'entrada m'ha sorprès que un filòleg i també un filòsof, encara que el filòsof en parleu molt del món emocional, no? Des de la vostra perspectiva. Però essencialment, què porta un filòleg i un filòsof a escriure aquest llibre? Què és el que et motiva?
Bueno, motiva, potser el que motiva a tothom. Tothom estem treballats per la por. La por és un dels sentiments més habituals i també més necessaris, no?, en la vida. I llavors, doncs, tot i que cadascú té una morfologia particular de les seves pors, uns tenen pors a les alçades, altres tenen por a parlar en públic, però bé, no hi ha ningú que se salvi, no? Doncs bé, jo des de les meves pors particulars, doncs, vaig pensar que era un tema interessant. També a les meves classes, doncs, parlava molt d'un autor argentí, que és Jorge Luis Borges, pel qual, doncs, el tema de la por és fonamental, perquè ell té una espècie de trauma infantil, juvenil, que li fa sentir-se un covard tota la vida. I bona part de la seva obra és un intent d'expiació d'aquest sentiment de covardia. I llavors, explicant Borges, va sortir en diferents cops el tema de la por. Després també dono classes de Renaixement i en l'època del Renaixement, doncs, els humanistes varen lluitar molt contra el que és la indústria de la por que els homes d'església d'aquella època, doncs, van infligir a aquesta societat. I sempre hi havia la por a l'infern, la por al dimoni, la por a la dona, la por a les bruixes, la por a l'heretge. I llavors, clar, els humanistes van intentar superar aquesta por i crear una cultura més confiada, més alegre. I llavors van utilitzar, doncs, molts recursos, els recursos com el de l'humor, per burlar-se, no?, d'aquestes fantasies post-mortem, o el tema, també van utilitzar molt el relativisme, l'escepticisme, doncs, bueno, potser no hi ha res, no ho sabem, per què torturar-nos per una cosa que no sabem, etcètera. Llavors, bueno, és un conjunt de diversos factors, no? Uns personals i després uns altres més professionals relacionats sobretot amb la història de la literatura.
Molt interessant i a més que no ho hem comentat, que tu ets professor de la Universitat de Barcelona, no? Sobre
Sí.
temes dels que ets especialista i per tant doncs, el propi estudi no? Representa també una inspiració. Penso que és un acte de coratge ja parlar sobre una emoció doncs, que és veritat que forma part tant de la nostra vida i que la necessitem tant, però que alhora doncs, ens porta tants mals de caps, per dir-ho d'alguna manera, i no tothom té el coratge de posar-ho per escrit. Des del teu punt de vista i des del que tu has estudiat, Bernat, com defineixes la por? Com la podríem definir?
Bueno, a veure si sóc capaç de fer 5 cèntims. Jo diria que la por és una sensació o una emoció que forma part d'un sistema molt complex del qual formen part altres sensacions i sentiments, com l'alegria, la tristesa, el plaer, el desig, no? Llavors, són com una espècie de sensors que ens informen i ens motiven. És a dir, ens diuen alguna cosa sobre el que està passant a fora o a dintre nostre, ens informen i després ens motiven, en el sentit de que ens generen una sensació tan agradable o tan desagradable que ens posen en moviment per repetir-la o per evitar-la. Vale? Llavors, hi ha sensacions agradables, com el plaer. o l'alegria, que ens diu que la nostra vida s'està exercitant, no? S'està exercint, no? En les seves potències, i això ens fa sentir bé, i llavors això ens fa sentir el desig de repetir allò que estem fent i que ens provoca aquesta alegria. És un sensor que ens fa moure en aquest sentit i que la natura ens ha posat a dintre, diguem-ho així, perquè el nostre ésser doncs, s'augmenti, no? Es potenciï. D'una altra banda, hi ha altres sensacions o sentiments que són negatius, com la por o la tristesa. La tristesa, per exemple, ens diu que hi ha alguna cosa a la nostra vida que no funciona, ens informa, i després ens motiva, ens genera una sensació tan desagradable que, idealment, no sempre és així, idealment ens fa canviar la vida per no seguir sentint allò. La por seria també això, un sistema d'informació i de motivació. Ens informa que hi ha un perill al nostre voltant, ja sigui físic, ja sigui espiritual, bueno, i després ens genera una sensació tan desagradable que ens fa pot fer alguna cosa al respecte. Ja pot ser fugir, ja pot ser enfrontar-se, ja pot ser sotmetre's, ja pot ser fer-se el mort. Bueno, hi ha tota una varietat, no? Aquestes són les quatre bàsiques que fan els animals i les nostres són bàsicament les mateixes, una mica més desenvolupades, no? Però bàsicament les mateixes. I llavors, des d'aquest punt de vista, la por forma part d'aquest sistema que és molt important i que és plenament adaptatiu. Ens ajuda a sobreviure i a potenciar-nos. El problema és que aquest sensor es pot desajustar, no? I llavors aquesta por normal, podríem dir, aquesta por adaptativa i plenament desitjable, es pot convertir en una por patològica que el que provoqui ja no és el moviment, sinó la paràlisi, o que el que provoqui no és la informació, sinó la desinformació. Ens pot fer veure allò que no hi ha o ens pot paralitzar o sobreactuar en un moment en el qual seria millor doncs, esperar. Per exemple, una qüestió més oportuna. Llavors, jo diria que la por és, per resumir, no? Aquesta sensació o sentiment que ens informa i ens motiva i que pot ser normal o adaptativa quan funciona de manera adaptada a la realitat i provoca realment una reacció positiva en nosaltres i pot ser patològica quan o ens desinforma o no provoca una reacció adequada.
I tal qual, no? És a dir, que és una de les emocions desagradables, també anomenades negatives, que no per això dolentes, doncs que ens han ajudat més a sobreviure, tal i com tu dius, no? Gràcies a elles, doncs, hem sobreviscut a perills, se'ns informa, no? Aquest tenir en compte de com aquestes emocions negatives o desagradables ens informen, ens poden ajudar, ens són útils i ens fan falta, perquè és veritat que, i en podem parlar també, no? De com a vegades evitem aquestes emocions que ens generen malestar, que òbviament doncs, no és que les vulguem sentir, però que formen part de la nostra vida i que a vegades el que hem fet és evitar o intentar evitar sentir-les o fingir-les fins i tot, quan no té per què ser negativa en si, a no ser que, com tu deies, en el cas de la por, doncs quan aquesta por és extrema o d'alguna forma ens domina, pot arribar a incapacitar-nos i paralitzar. I penso que potser seria interessant que poguéssim explicar això, no? De com podem distingir aquesta por, doncs, que pot ser útil, funcional, adaptativa, d'aquesta altra que pot ser incapacitant o paralitzant.
Bé, doncs segurament bueno, l'ideal seria conèixer una mica quins són els tipus de distorsions, no? I podríem parlar de... Jo en el llibre ho he estructurat en quatre tipus de distorsions perquè segueixo, i sempre ho faig, un esquema en quatre parts, que és el que normalment seguia la filosofia antiga. Una primera part que parla del coneixement, no? I que es pregunta sobre els límits, els protocols de les nostres formes de conèixer. Un segon moment seria l'ontologia, serien les nostres idees sobre la realitat i la manera en com ens inscrivim en ella. Un tercer moment seria el de l'ètica, és a dir, la manera en com, bueno, perseguim la felicitat, és un tema complex i que necessita més desenvolupament, però diguem-ho així, és una vida bona, una bona vida bona, no? I finalment, la part de la política, que és convivint amb col·lectivitat, no? I llavors, la por infligeix, doncs, distorsions en aquests quatre nivells, que estan, a més, molt interconnectats. En un primer moment, doncs, la por pot distorsionar el nostre coneixement, no? Ens pot fer veure el que no hi ha, és a dir, generar doncs, al·lucinacions, no? Pot distorsionar el que sí que hi ha, no? Hi ha un proverbi rus, no?, que diu que la por té els ulls molt, molt grans, no? És a dir, exagera tot. També pot confondre la nostra capacitat de coneixement o pot excitar la nostra imaginació d'una manera doncs, poc doncs, adaptativa, no? També la por ens fa ser més dogmàtics, perquè quan sentim por volem tenir alguna seguretat. I què passa? Quan volem d'una manera desesperada alguna seguretat, estem disposats a acceptar qualsevol cosa, no? I paradoxalment acabem acceptant potser el més insegur que hi ha. I llavors aquesta por genera aquest dogmatisme sobrecompensador, no? I és molt perillós, perquè llavors apareixen una sèrie d'oportunistes, no?, que el que fan és vendre aquestes seguretats. Bé, això en l'àmbit del coneixement, no? Si veiem llavors que la nostra por ens pot estar fent distorsionar, no? Pot estar distorsionant el nostre coneixement de la realitat, doncs hem de sospitar. I sobretot, com en podem lluitar contra això? Doncs aprendre, no? És conèixer, veure la realitat, exposar-s'hi. Bé, com sempre, el coneixement doncs, és llibertat, no? I això, els il·lustrats, no?, que el seu lema era allò de gosa saber, no?, l'atrévete a saber, doncs clar, està relacionat amb la por, no? Vol dir que el coneixement pot ajudar-nos a superar certes pors, no? Per exemple, ens pot ajudar a refutar supersticions, ens pot ajudar a refutar, no sé, idees fantasioses, el pathos apocalíptic que estem sentint avui en dia, etc. Bé, això pel que fa al coneixement. Pel que fa a la ontologia, la por també distorsiona la nostra visió o idea de la realitat. Per exemple, ens pot fer sentir que la realitat és totalment hostil, no? I que no hi ha un lloc segur on puguem estar. I llavors ens fa retirar-nos de la realitat i quan més ens retirem de la realitat, doncs més por ens fa aquesta realitat perquè perdem aquesta familiaritat, perdem una mica aquesta, si vols, tolerància, en un sentit gairebé químic, no?, biològic, tolerància, i llavors generem una espècie d'al·lèrgia a l'alteritat. No suportem allò que és diferent, no? Això ens passa no només amb la natura, diguem-ho així, sinó ens passa amb les persones, sobretot, no? Quan més ens retirem i menys contacte tenim amb les persones que són diferents a nosaltres, això ens genera una seguretat, no? Bé, nosaltres som els bons, també, ells són dolents, i això genera una espècie, alimenta el nostre narcisisme, però també alimenta aquesta espècie d'al·lèrgia, no?, ontològica, que llavors ens comença a resultar insuportable la mera visió, la mera audició de l'altre, no? I això és molt, molt perillós. Llavors, aquest procés està dominat, no?, per la por i per revertir-lo, jo crec que el millor és una exposició progressiva i controlada a l'alteritat. Tenir sempre aquest contacte amb allò altre. Bueno, això es pot aconseguir, doncs, bueno, hi ha moltes maneres d'exposar-se a la diferència, llegint coses diferents, no? Veient pel·lícules que ens exposin a aquesta diferència, parlant amb gent diferent, viatjant d'una manera oberta, bueno, estar obert, no? Després, la por també distorsiona l'àmbit de la felicitat, no?, de l'ètica. Bueno, i és evident, doncs, tots els camins dels que parlaven els clàssics, no? Per arribar a la felicitat, doncs, el plaer dels epicuris, la llibertat dels cínics, l'ataràxia o la serenitat dels escèptics, la potència o virtut dels estoics, la contemplació, no? Dels aristotèlics. Doncs aquestes vies doncs són totes bloquejades per la por. Quan un té por, el plaer desapareix, no? No, el que menja no li sap bo, el que beu tampoc, el sexe desapareix, no gaudeixes d'estar amb els amics. Quan hi ha por, el plaer desapareix. Quan hi ha por, la serenitat també desapareix. Quan hi ha por, tampoc és possible una contemplació gratuïta de la realitat, perquè la realitat es divideix en dos: allò que és segur i allò que és perillós. I ja no som capaços de veure molts altres colors, moltes altres dimensions, que és i desconnectar allò que diu Aristòtil de la mirada utilitària. Tot és útil per sobreviure o perillós per morir. I finalment també la por redueix la nostra potència, que és un dels grans generadors de l'alegria, és aquella sensació que les teves potències s'estan exercint, no? No sé, si jugues bé a tennis i estàs jugant bé, doncs ja sents una cosa, una espècie d'alegria, o si estàs llegint un text difícil i l'entens, sents aquesta alegria, estàs exercint una potència, no? Quan ajudes algú també, hi ha una potència ètica que també s'està exercint, doncs la por impedeix, no?, que aquesta potència, que aquestes potències s'exercitin, i llavors ens redueix les fonts de l'alegria, no? I finalment, en l'àmbit de la política, la por, doncs, el que fa és atomitzar el teixit social, augmentar aquesta desconfiança, i llavors això augmenta la impotència col·lectiva, no? Perquè estem sols, no podem fer res. Llavors apareixen els mercaders de la por, que ens prometen, bueno, primer exciten aquestes pors, no? Bueno, després, si vols, parlem de la diferència entre ansietat i por, que és
Sí,
interessant.
en parlar, sí.
Si exciten aquestes pors, i s'aprofiten per treure un rèdit econòmic, polític, o que sigui, no? Bueno, més o menys.
Hi ha molt de tema darrere de tot el que has comentat i podríem estar estona només en cada un dels quatre punts, no? I si et sembla, podem recuperar aquest final, aquest últim, no? De com els mercaders de la por, que tu has anomenat, que m'agrada molt aquesta expressió, no? Poden d'alguna forma injectar aquesta por a nivell social. I també promoure, no, el contagi de la por. Les emocions sabem que es contagien com un virus social i hi ha emocions que són molt, molt, molt contagioses, com la por, no? Diries que actualment vivim una mica en una època en la que es lidera més des de la por, és més fàcil, no sé si és més fàcil o no, però es lidera més des del punt de vista polític, des de la por, i quins efectes té això, no? A nivell social, que ja n'has anomenat algun, però quins efectes està tenint això?
Bé, això sempre és complicat, si avui més que en altres temps. És un tema que surt molt i, bueno, en molts cops m'han dit: ah, quin llibre tan oportú, em van dir el 2022, el 2023 també, el 2024 també. Bueno, és que
Segueix sent oportú, segueix sent
sempre,
oportú.
sempre ho serà, no? Aquest és el problema. Bé, sobre si hi ha més por avui o no, jo, d'una banda, bueno, d'una banda diria el següent, espero no allargar-me molt. Jo diria, com Kant, no?, que això és una pregunta metafísica, que és una d'aquestes preguntes que sobrepassen les nostres capacitats cognoscitives i generen respostes a favor i en contra que tenen el mateix pes. Per exemple, existeix el progrés polític? Podríem aportar el mateix pes argumentatiu a favor i en contra, no? Jo diria, doncs, mira, sí que hi ha progrés, perquè, no sé, mira la medicina, mira la tècnica, mira els drets, i altres dirien: no, però mira, la tècnica pot acabar amb l'ésser humà en una guerra nuclear, la medicina no sé què, tal. Llavors s'equilibren. I llavors, enfront d'aquest... bueno, i la pregunta sobre la por, si hi ha més por o no, forma part una mica d'aquestes preguntes, i podríem aportar, doncs, arguments a favor i en contra. D'una banda, doncs, sempre la humanitat sempre ha tingut por, no? Imagina la Primera Guerra Mundial, no? Molts milions, no 100.000 o 200.000 morts, no, desenes de milions de nois de 18 anys, de 20 anys, que moren, amb tot el seguit, no?, de mares, vídues, pares que s'han quedat sense fills. És a dir, va ser un cataclisme. La Segona Guerra Mundial, mateix. La Guerra Freda, mateix. La crisi dels míssils, mateix. Així sempre, no? I si anem cap enrere, el mateix. El segle XIV, la pesta negra, mor gairebé una tercera part de la població europea. La por al turc, la por a no sé què. I si mirem altres cultures, doncs la por dels asteques o dels inques, quan van arribar ja els conqueridors i tot va acabar. És a dir, sempre hem estat dominats, no?, per la por. Això, o dominats o almenys treballats per la por. Llavors, què diu Kant enfront d'aquestes preguntes que podem respondre en un sentit i en un altre? Ell el que diu és que, ja que no sabem quina és la resposta, el que hem de fer és escollir aquella opció que més afavoreixi la vida. Una pregunta: som lliures o no? Doncs no ho sabem. Tenim raons a favor i en contra. Doncs el que diu és, si tu esculls l'opció de que sí que som lliures, aquesta opció tindrà efectes de llibertat. Si tu esculls l'opció que sí que hi ha progrés, això tindrà efectes de progrés. I de la mateixa manera, si tu esculls, jo crec, l'opció de que sempre hem tingut por, doncs ja no pensaràs que estem a la fi del món, que davant la fi del món, que això acaba, que no hi ha res a fer, sinó que hem de fer el que sempre hem fet. És a dir, lluitar contra la por, diguem-ho així, patològica o induïda, no? I llavors, sí, jo crec que avui hi ha tota una sèrie, dit això, no?, hi ha tota una sèrie de factors objectius que fan bueno, que no sé si augmenti la por, però sí que han aparegut nous espectres de por. Per què? Perquè han desaparegut uns altres. Per exemple, avui hi ha molt poca gent, fins i tot creients, que es morin o visquin amb por d'anar a l'infern. Però aquesta por va ser una por massiva durant molts segles. I potser no tenien altres pors. No tenien internet, no tenien por a engreixar-se o el que sigui, però tenien aquesta por que els treballava tota la vida, i alguna gent molt. I nosaltres ja no tenim aquesta por, però tenim altres, no? I llavors, per això dic que és molt difícil, no?, fer aquest balanç. Però, evidentment, si aquesta por ha desaparegut, han aparegut altres noves, i sobretot el que han aparegut són uns mitjans tècnics que han multiplicat, jo crec, no sé, no sabria com dir-ho. Jo
Les
l'altre dia
possibilitats de
pensava...
difondre, perdó,
Com?
les possibilitats de difondre i
Sí,
d'escampar aquesta por, potser a través d'aquesta tecnologia.
exacte, de difondre-la i també de perseguir-la, no? Perquè de vegades penso, recordo, si tu agafes una formiga, no?, i amb uns alambres molt finets li allargues les seves antenes i fas que les seves antenes tinguin 5 centímetres, aquesta formiga quedaria paralitzada, perquè aquestes antenes li diuen on estan les coses i estaria tocant tot i sentiria que ho té tot massa a prop i quedaria totalment paralitzada. Jo crec que ens passa una mica el mateix als mitjans, que tenen una vessant magnífica, no?, que ens permet informar-nos, però és com si ens haguessin augmentat massa els sentits, i llavors tenim aquesta, no només quantitat, sinó qualitat i no sé, d'informació que ens ha deixat una mica paralitzats, no? Llavors, això també és un problema. No només la generació de relats, sinó l'altre.
Clar. Ara pensàvem en el que comentàvem, no? De com és difícil, per no dir impossible, ser feliç des de la por, no? Com la por impossibilita aquest sentiment de benestar, de plaer, de serenitat, de calma, del que vulguem dir, no? Com d'alguna forma també ens incapacita cap a aquest benestar que perseguim tant en aquesta societat. I ara, quan t'escoltava amb aquest exemple, amb aquesta comparació amb la formiga, amb aquestes superantenes, no?, que la fan percebre tant, I penso que és un gran exemple per parlar de com ens podem sentir nosaltres en aquest món amb tantíssima informació que ens arriba per tantes bandes i, per tant, com d'alguna forma ens aclapara, també des del punt de vista emocional. I pensava com és d'important el prendre consciència, no? El donar-nos compte precisament de que ens estan a vegades aclaparant emocionalment a través dels mitjans de la tecnologia, i que nosaltres no tantes vegades tenim eines per poder-ho gestionar. Per tant, ho dic això perquè és veritat que és la nostra responsabilitat prendre consciència de com ens sentim i fer alguna cosa per gestionar-ho, però també penso que des dels lideratges i des de persones que estan al capdavant, no? En aquest cas, doncs, si parlem de governs o si parlem de també entitats, no? De mitjans de comunicació importants, com és essencial que també prenguin consciència de l'impacte que tenen sobre les vides humanes, no? Des del punt de vista emocional, per ajudar-nos precisament a sentir-nos amb més benestar tots plegats, perquè a vegades ja no depèn d'un mateix, que també depèn del que t'estan transmetent els altres. I llavors, la pregunta que anava a fer ara és, bueno, què és el que podem fer, no? Des del teu punt de vista, davant d'aquestes circumstàncies a nivell personal i a nivell social, com a antídot de la por, no? Com per ajudar-nos a conviure, ja no diria a lluitar o superar, perquè no seria la paraula, però segurament a conviure amb aquesta, amb aquesta, amb aquest sentiment de por.
Bé, bueno, això és una pregunta complicada, no? Però, bueno, jo crec que a nivell individual, doncs, podem primer intentar augmentar el nostre coneixement de la realitat. El que no vol dir només informar-se, no? Sinó moltes altres coses. Per exemple, una sobreinformació presentista, no? Que només s'ocupi del present, de l'actualitat, pot ser contraproduent. Un pot saber tot el que està passant al món i això generar-li una ansietat enorme. Per què? Perquè no és capaç de comparar aquesta situació actual amb situacions d'altres moments de la història, el que hem fet abans, no? Comparar el que està passant i dir, home, això ja ha passat en moltes ocasions abans. I hi havia gent que feia això, que s'aprofitava d'aquesta situació i generava aquesta por i en treia un rèdit. I hi havia altra gent que intentava doncs, lluitar contra això. Llavors, tenim tot un arxiu d'actuacions a favor i en contra de la por que històricament és molt ric, no? I llavors, quan dic que conèixer-la és no només informar-se, sinó també llegir història, parlar amb la gent, és a dir, un coneixement molt ampli del que és la realitat, no? També jo crec que és important, doncs, obrir-se, no? Al món, a la varietat del món i acceptar una mica les seves característiques bàsiques. A mi m'agrada dir que li tenim més por a la realitat que als fantasmes. Normalment, pensem que són fantasmes, els dimonis, els que ens fan por, però en veritat és la realitat la que ens fa por. Per què? Perquè la realitat és imperfecta, és impura, és variada, és infinita, és incognoscible, és canviant, i sobretot la nostra realitat és mortal, no? I llavors tot això ens fa molta por i vivim mirant a una altra banda. I llavors imaginem, somiem, fantasegem amb mons o amb vides que no estiguin atravessades per aquestes característiques. I jo crec que una manera de superar la por també és mirar de cara a la realitat i dir, mira, doncs sí, la realitat és així, és impura, és canviant, és mortal, és incognoscible, no? I jo crec que amb aquesta mirada també llavors ens lliurem d'aquestes fantasies, de que tant de bo no canviessin les coses. No, les coses han de canviar, perquè el canvi, i el canvi vol dir que nosaltres també hem de marxar, no? El canvi no és un error de la realitat, és una part consubstancial de la realitat que, a més, el podem veure, ja sé que hi ha moments en què és molt difícil veure-ho així, però ho podem veure com una part no només consustancial, com un mal necessari, sinó també com una part meravellosa de la realitat. És a dir, sense l'amor no hi hauria vida. És a dir, s'acabaria la vida. Sense hivern no hi hauria, no? Primavera, etcètera. Forma part d'allò. I el mateix amb tota la resta. Hi ha molta varietat. Això abans no era així, no? Bueno, però és que el món és així, sempre ha estat així. Molt divers i de vegades incòmode, però hem de ser tolerants en el sentit gairebé biològic de ser tolerants el que és intolerant a la lactosa, però és intolerant, diguem-ho així, a elements externs a la realitat. L'al·lèrgia és una sobreinterpretació de les amenaces, de les falses, bueno, de realitats que no són amenaces per nosaltres, però el nostre cor les interpreta així. Doncs la por és una mica així, interpreta elements que no són realment amenaces com amenaces, i això ens fa sobreinterpretar. Llavors crec que quan més ens obrim, cada dia doncs, una mica més de contacte, Emerson deia, obligat a fer cada dia una cosa que et doni por, no? Doncs jo també obligat a fer també una cosa que et doni fàstic, o a mirar una cosa que et doni fàstic o que resulti desagradable, perquè això també forma part d'aquest treball, no? I bé, i també, vaja, per no allargar-me a nivell col·lectiu, doncs clar, hi ha coses més específiques que jo crec que són necessàries. Jo no sóc un especialista en aquests temes, però clarament en l'àmbit de l'internet, de les xarxes socials, hi ha elements que jo crec que necessiten una certa regulació. No sé de quin tipus, però si realment els algoritmes afavoreixen totes aquelles notícies que són negatives i que donen por perquè això afavoreix la permanència de la gent davant de la pantalla, això vol dir que la nostra vida, que ja és, no sé si majoritàriament, però en bona mesura digital, està escurada sistemàticament cap a la por. I això, d'alguna manera, s'ha de controlar. Jo crec que no sé com, perquè no ho sé. Jo sé que això és molt complicat, hi ha qüestions de llibertat, d'expressió, etc, però això s'hauria de controlar. No pot ser que només domini bueno, el lucre generant, no?, de forma massiva i sistemàtica aquest pànic col·lectiu, no? Però bueno, que són problemes més complicats.
Aquí tenim doncs un altre, no? Com un altre camí, un altre meló, per dir-ho d'alguna manera, per
Sí.
explicar. Perquè seria enorme, però absolutament interessant d'aproximar-nos i de parlar-ne. A mi, mentre t'escoltava, doncs, em venien moltes idees al cap, no? De com, doncs, això, aquesta por alimenta aquesta ira i moltes vegades aquest odi cap a l'altre, perquè ens separa de l'altre, el fet de tenir por de l'altre, de sentir-me amenaçat a nivell social genera aquesta distància i fins i tot, no, em pot generar, doncs, pot arribar a activar aquesta ràbia o odi cap a l'altre i sentint-te i escoltant-te, no, de dir, bueno, doncs el canvi hi és perquè la vida és canvi i al final és així i totes aquestes idees que tu deixaves anar, em venia al cap, doncs, com és d'important d'aprendre a acceptar, no? Acceptar el que sí és. I l'acceptació és una emoció molt interessant, perquè al final vivim en una societat on també ens frustrem molt perquè les coses no són com ens agradaria o com voldríem. I aprendre a acceptar el que sí és i el que és tal qual ens ajuda també moltes vegades a calmar-nos i assumir una mica més, bueno, a viure amb més benestar. També pensava en com pot ser interessant cultivar, per exemple, la confiança, no? O l'empatia entre les persones i com això ens acosta i d'alguna forma podria diluir aquesta por, no? A part de que pot ser interessant doncs exposar-se a aquesta por i travessar-la i que d'alguna forma això alimenta, no? Jo tinc por a l'altre, em puc sentir amenaçat per l'altre, però en el moment en què faig un acostament, no? I confio una mica en que l'altre pot ser, doncs no, potser no m'amenaça tant com jo m'imagino en aquest imaginari de la por, també guanyo més confiança, puc empatitzar més amb l'altre i això ens ajudaria que aquesta societat d'alguna forma anés alimentant cada vegada més aquest benestar social que tanta falta ens fa. No? Que tanta falta ens fa. No sé si voldries afegir alguna altra idea perquè el tema és molt ampli. Alguna
Sí,
idea per tancar?
és molt ampli. Sí, m'he oblidat de dir aquesta part política que realment, bé, és una cita que a mi m'agrada molt i que he repetit molt, però crec que és molt útil, i la diu Max Haupt en algun tiempo a esta parte, diu que allò contrari de la por no és el coratge, sinó la solidaritat, no? Evidentment, la solidaritat en un sentit del llaç social, no? El teixit social. I jo crec que això és fonamental, no? És fonamental vivint en societats que, bueno, no sé si més o menys que abans, perquè abans hem dit que això era difícil, però sens dubte que estan bastant atomitzades. Vivim en petites illes individuals, és molt difícil establir connexions que no siguin merament interpersonals, d'amistat o de coneixement, i falta aquest teixit social de tot tipus, no? Associatiu, sindicalista, polític, cultural. Jo crec que això ens falta una mica, i això sí que ajuda, no? A superar aquesta por, i sobretot no només a superar la por com una experiència subjectiva, no? Sinó a canviar els factors objectius que fan que tinguem més por, perquè això també és important. Perquè si un viu en una societat on la precarietat laboral és molt gran, doncs clar, és evident, és normal que tingui por. I no li pots demanar, no tinguis por. Mira, té aquest llibre sobre els estoics perquè aprenguis a no tenir por en una societat
Mateix.
precària. Home, doncs això és traspassar la culpa i fer un dany encara més gran a la persona, a la víctima, no? El que hem de fer és, bueno, intenta, no?, aguantar, però mentre canviem els factors socials que generen aquesta por. Jo crec que els dos elements són molt importants, no? I no hem d'oblidar l'altre, perquè si no la filosofia es converteix com l'autoajuda en una excusa per despolititzar, per atomitzar, i també per paralitzar i augmentar la culpa de les veritables víctimes.
Fantàstic, no? Per acabar, que penso amb aquesta nova idea. És veritat, absolutament d'acord, aquesta responsabilitat afectiva, aquesta responsabilitat sobre la pròpia emocionalitat no és només individual, sinó que també és col·lectiva, i sobretot, no? Ser molt conscients de no tan sols les emocions que sentim, sinó les que fem sentir a les persones que tenim al nostre voltant i les que estem d'alguna forma promovent a nivell social, perquè això és una responsabilitat de tots i totes. Moltes gràcies, Bernat, per ser aquí, per aportar-nos tantes idees, tants coneixements interessants.
A tu, Esther. Bon dia.
Bon dia a tots i totes. També moltes gràcies per ser aquí un dia més. Tornarem amb més entrevistes tan interessants com la d'avui. Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.